Al matí, amb Raquel García.
És el millor amic de l'home. Segur que més d'un cop heu sentit aquesta afirmació i sembla que la cosa no és d'ara. Els vincles entre l'ésser humà i els gossos venen de fa molt temps enrere. Això constata un estudi liderat per investigadors de la UAB i la Universitat de Barcelona. L'informe conclou que l'enterrament simbòlic de gossos era una pràctica molt estesa en poblacions neolítiques del nord-est de la península Ibèrica, la qual cosa demostraria la relació tan estreta que ja fa 6.000 anys enrere existia entre els homes i aquests animals. Per saber-ne més, avui ens acompanya als estudis de Ràdio Sabadell una de les investigadores del grup de recerca en antropologia de l'Autònoma, Eulàlia Subirà. Bon dia i benvinguda.
Bon dia, molt bona hora.
Primer de tot, l'enterrament de gossos va ser un ritual funerari habitual de les poblacions neolítiques. Per què els gossos esdevenen un element, podríem dir, tan important, no?, per a aquesta població? Que ens ha sobtat.
Aquest és una de les qüestions que ens plantejàvem, perquè és evident que la presència de gossos ja es coneix de més antic, no és el neolític. El que sí que s'estava constatant és el paper, la importància que li donen aquests neolítics al gos, perquè s'enterren amb ells. I s'enterren amb ells no posant com elements d'altres animals, que veus que és una pota d'ovella i per tant és aquest oferiment en el més enllà que te'n vas amb el teu aliment i de més, sinó que realment hi han gossos sencers i gossos amb etapes infantils. I això, d'alguna manera, pues, els arqueòlegs que ho van excavar ja ho van posar de relleu. L'estudi s'ha fet molt a fons de quin tipus de gossos, tots ells tenen les mateixes característiques i aquí on l'Autònoma entra d'alguna manera és amb l'anàlisi de l'alimentació. De dir, aquella vella pràctica que fèiem tots fa molts anys els avis que tenien gossos a casa i dir... Què menjaven? Normalment li donaves les teves sobres, no? Ara ens sobta a tots perquè tothom li dona pinso, no?
Totalment.
Pues veure aquesta relació, ja que els enterraven, els hi estaven donant una importància a aquests gossos, que ens denotava que, evidentment, el dia a dia i la seva convivència era semblant a la que poguéssim tenir ara, fins a quin punt arribava. I això, d'alguna manera, ens permetia aquest estudi veure... aquest lligam fins on, no? Si també en el cas de l'alimentació existia o no.
Llavors, suposo que sí que tenien un vincle més semblant al que tenim ara, no? En el sentit de que tenien una relació no només de que el gos doncs, feia aquella funció de caça, sinó que potser també hi havia una relació d'amistat.
Sí. De fet, hi ha un nen petit que s'ha trobat amb un gos sencer. Per què mates, per què sacrifiques un gos i el poses amb un nen si no és que per aquest nen, en el moment de morir, li representava alguna cosa, no? I s'estan veient diferents estudis, en aquests no hi entro tant perquè sóc antropòleg, no? I sí que és veritat que l'anàlisi química i d'alimentació és un tema que portem fa molts anys i no deixo de ser biòleg, no? I per tant, aquest fet de la relació amb els gossos és significativa, però es comencen a veure que aquests gossos en el seu dia a dia jugaven un paper no únicament de companyia, sinó i únicament de vigilància, probablement feien altres tasques.
El treball hem de dir que s'ha publicat a la revista, a una revista de ciència, no? També.
Sí, Journal of Archaeological Science, a la secció de reports.
I parteix d'aquests 26 exemplars de gossos que s'han trobat en aquestes estructures funeràries. Quins elements s'han analitzat per extreure doncs, aquestes conclusions i com eren també doncs, aquests jaciments?
Bé, de fet, n'hi ha un prou significatiu aquí a Sabadell que ja el teniu conegut i que és... cíclica i periòdicament surt informació perquè disposar d'un jaciment tan gran com és la Bòbila Madurell o amb la seva extensió, sí o no, amb Can Gambús, doncs és de les poques necròpolis tan grans que hi ha a Catalunya i llavors, per exemple, la majoria de mostres provenen d'aquí, venen d'altres jaciments i d'alguna manera són tots aquests jaciments d'aquest període mitjà que es coneix com sepulcres de fosa del neolític mig i que es va començar a observar que o s'enterraven dins pròpiament d'aquest sepulcre o era proper, no? I això ha fet que es anessin, aquest fet repetitiu dins d'un projecte que s'estan estudiant tots els sepulcres de fosa, pues ha posat de manifest que hi ha altres jaciments propers a Vilafranca, com serien els de la Serreta, no? Amb aquest corredor Vallès-Penedès que tenim tota la cultura de sepulcres de fosa amb un comportament molt semblant, i s'afegís que l'Arnella, en aquest cas, que és de Terrassa, i Camí de Can Grau, que seria Vallès Oriental, no? Uh-huh. Procedent de la roca. El fet de trobar aquestes troballes i llavors anar a veure quina raça de gossos són, si podem arribar, si no... Aquest pes de l'estudi, sobretot, l'ha portat la Universitat de Barcelona.
Entre aquests jaciments, com deies, n'hi ha també aquests dos de Sant Quirze. Suposo que el Vallès és un territori ric en restes arqueològiques tan antigues. No sé si és un terreny poc explorat, sí, o tot el contrari.
Bueno, a la Bàbila Madurell tens un tros que també és Sabadell, eh? També. Aquests llindars que hem de considerar, doncs, que el passat no marcava municipis, sinó que el territori era obert. I sí, sí, és una zona... Per això he dit-lo del corredor Vallès-Penedès. És un autèntic corredor, és una zona de pas on, a més, hi ha cursos d'aigua i, per tant, els establiments, els assentaments dels primers poblats i de la gent sempre anava a buscar una zona on poguessin treure'n profit. En aquest cas, ja eren agricultors, per tant, és relativament pla, podien tenir aquests camps sembrats i de més, prop de cursos d'aigua, que tenim el riu Ripoll, tenim els diferents cursos que hi ha en tota aquesta regió, i era una zona, insisteixo, de pas, de nord cap a sud. De fet, si mirem les autopistes actualment, continuen
fan el mateix
recorregut, perquè és el natural, és el geogràfic, no?
Es dona la circumstància, com explicaves, que els exemplars trobats acostumaven a no ser molt grans, no més grans dels 12 mesos. Això pot indicar que amb ells també es practicava alguna mena de ritual o de sacrifici?
No hi ha marques que ens diguin que han estat separats una part de l'extremitat, com hi ha períodes posteriors en el món ibèric, hi ha ofrenes a altres zones d'Espanya on acompanyaven els morts, doncs, una mica el que dèiem, no? Una pota de bé amb un ritual que pot ser de més enllà, no única i exclusivament. I en aquests gossos no s'ha trobat cap marca. I veus que els posen petits, per tant, no han pogut fer ni la tasca d'acompanyament ni si feien altres tasques dins del grup, com pogués ser que portessin elements a sobre de càrrega uh-huh. petita. Per tant, s'ha de pensar en aquest simbolisme, en el paper que jugaven, l'importància que tenien aquests gossos per aquesta gent. No desprecies, no mates un animal jove, no ho faríem en l'actualitat, però en el passat, que els hi volies treure un rendiment, no el mates quan se't mor algú. Si ho fas és perquè hi ha algun element simbòlic que sovint se'ns escapa, no? Podem donar-hi moltes voltes, però hem d'entendre aquesta gent com vivia, com perquè ho facin, no?
De manera que suposo que l'informe també descarta que els humans del Neolític poguessin fer servir els gossos com a aliment, o també, doncs, hi hauria aquesta possibilitat.
De moment, fins ara no s'ha demostrat mai que realment hi hagi una evidència que es menjaven els gossos. Que hi ha cultures actuals que encara ho fan, però de moment, i aquí, no hi ha cap evidència. Uh-huh. No vol dir que en un temps d'aquí 4 dies hi hagi una troballa i haguem de dir, no, hem de desdir el que vam dir fins ara, no?
Uh-huh. Durant la investigació s'ha fet un estudi isotòpic dels gossos, sí, que s'han trobat, i per tots aquells que no entenem d'aquests temes, per què serveix aquest tipus d'anàlisi?
Bé, l'anàlisi d'isòtops, que precisament és la part més gran que he fet dins d'aquest treball, doncs és a partir de mirar la composició química dels ossos, d'alguns elements químics, unes formes isotòpiques, concretament del carboni i del nitrogen, nosaltres podem veure més o menys què menjaven. Perquè encara que ens sembli estrany, tot el que és des de la terra que absorbeixen les plantes són menjades per animals, tots aquests elements químics, a través de la xarxa tròfica, arribaran als humans. I llavors, en funció de les quantitats, nosaltres podem veure si menjaven més vegetals, si menjaven més carn, si uh-huh. eren dependents de productes làctics o de peix.
I quines conclusions heu extret després de practicar aquests exàmens, no? No sé si, doncs, la seva dieta era molt rica en verdures, en fruita, en què?
realment, la primera que hem de trencar ja la barrera és que el gos és classificat com un carnívor, però pràcticament mai ha estat exclusivament carnívor. Ho fem per les dents i perquè la morfologia de les dents ens classifica dins d'aquest grup. Però sempre és un animal de reaprofitament, com la majoria d'animals que viuen en un entorn humà. En aquest cas, a més, crida l'atenció perquè no és que sigui aquest aprofitament, que hauríem de pensar que també té bastant component càrnic, sinó que pràcticament són molt vegetarians. I aquí on lligaríem amb aquest fet del que feien els nostres avis, que és el menjar que nosaltres no ens mengem o compartim també amb els animals que estimem.
I se sap també de quina raça eren aquests gossos?
Està en estudi. Aquesta part, honradament, jo no la podria dir perquè bàsicament he fet l'anàlisi química i aquesta part són la que el grup de la Universitat de Barcelona hi ha estat treballant. Sé que hi estan donant voltes perquè precisament la mida és petita i si partim d'un llop sempre és realment, ja estem amb gossos autènticament domesticats i hem reduït la mida d'aquests gossos, però la raça jo la desconec.
El que sí que està clar és que aquesta dieta mixta molt similar a la dels humans evidencia, no?, aquest vincle tan estret amb les dues espècies.
Sí, sí, està ben clar.
I què explica que els homes exercissin doncs, un control tan exhaustiu dels aliments que proporcionaven els gossos? Quin motiu hi podria haver-hi al darrere?
Primer, en el moment que tu alimentes un animal, el que te l'estàs fent és ja te l'apropes directament, no? No únicament perquè ho veiem, per exemple, actualment amb els porcs senglars al Vallès, que tenim un autèntic problema, no? Els porcs senglars estan apropant per recollir escombraries, no? I, per tant, encara que ara no ho veiem com un procés de domesticació, sí que ho extrapoléssim en el passat, passaria una cosa semblant. Doncs el mateix podem pensar que va passar amb el llop i després amb aquest procés d'anar reconvertint el llop en un gos domèstic. I és primer s'apropen perquè no oblidem, i això ho fem tots. Si trobes el menjar a taula, no te'l fas. És a dir, tots anem a un estalvi energètic, no? No volem gastar energies en coses que ja les tenim resoltes. Per tant, entre caçar i recollir les deixalles que ja hi ha, em vaig a recollir les deixalles perquè no hauré de córrer darrere de cap presa. Aquesta és la primera aproximació d'un animal cap a l'home. Si tu i aquest animal te'l vols fer teu i en vols treure un partit, el que ja fas és facilitar-li el menjar perquè se't va apropant i així comences a tenir aquest lligam. Això és com s'estima que es faria. Per tant, el fet de que tu l'estiguis alimentant, el que estàs fent és això, és fer-te'l teu d'alguna manera, fer-te'l depenent de l'home.
A domesticar-lo i, clar, doncs, aconseguir aquesta fidelitat, no? Suposo que tot plegat fa pensar que els gossos doncs, haurien jugat un paper també molt destacat, no?, a les economies neolítiques.
Sí. Home, sí, hem de considerar que sempre parlem dels neolítics pensant en aquestes grans planes de cereals, però tenen ovella i cabra, i per tant tenen ramats. I per tant el paper d'un gos vigilant i donant suport a aquests ramats és important.
El treball que estem comentant és força especial perquè és poc habitual, no?, l'estudi de la presència de gossos en restes prehistòriques. En aquest sentit, és innovador.
Aquí és bastant innovador, i sobretot perquè hem barrejat tot l'aspecte de l'alimentació, que de fet, de fons, encara es podrà aprofundir molt més. Aquí és la primera vegada que es parla, i sobretot amb aquesta antiguitat. És cert que posteriorment, a l'edat del ferro, s'havia ja detectat, però utilitzant aquest procediment que és tan molt complementat per especialistes de molts àmbits, sí que és a nivell de gossos, jo diria que és el primer que s'està fent aquí. Sí.
I què us ha animat a dur-lo a terme? És una qüestió potser de recursos, d'intentar ser pioners en aquest sentit?
Jo crec que tots els que hi participem som uns apassionats del que estudiem. I el que et deia, el ser un equip tan interdisciplinar, en un moment donat que ja ens coneixem de fa anys, seure davant una taula com estem fent nosaltres ara, cada un fa una aportació i a partir d'aquí neix un conjunt d'idees. No? També és cert que darrere hi ha els projectes que ens permeten fer analítiques, perquè si no, no les podríem fer, no? però és molt aquest col·lectiu de gent amb ganes d'interpretar, veient des de diferents visions. Abans us ho deia, les restes han estat estudiades per arqueòlegs i prehistoriadors i per especialistes de fauna. Si aquí incorpores la visió humana, una visió humana vista també des d'un punt de vista biològic que et dona aquest impàs que et deia de tenir gossos. Potser també podríem dir que la majoria de nosaltres tenim gossos i, per tant, la relació de gossos no es pot obviar que també t'atrau, no? En el moment que comences a veure, ostres, però si jo estic veient això, i tu què estàs veient? I per què no ens animem? Podríem fer una analítica nova i una mica va néixer en aquest sentit.
I quants científics, quanta gent està treballant en aquest projecte i quant de temps hi heu dedicat també? I un cop enceteu doncs, aquesta recerca, no sé si aboqueu tots els esforços o el departament té diferents investigacions en marxa?
A veure, la part de gossos, la morfològica, ja ho deia i ho comentava abans, neix bastant de la Universitat de Barcelona, del grup que s'anomena ENSERP, perquè allà hi ha especialistes en fauna, i entre la Sílvia Albizuri, que de fet ha portat el pes de tot aquest estudi de gossos, una part que ja estava dins de la seva tesi doctoral, però també amb el Jordi Nadal, que seria l'altra persona que estudia en gossos, doncs, va començar amb molt de pes aquí. De tot el grup que surt en aquest article, llavors hi haurien els arqueòlegs directament implicats en l'excavació, que evidentment són els que ens han ofert i ens han facilitat totes les dades, no? I aquí afegir l'equip de l'Autònoma, que seríem doncs, el Diego i jo mateixa, que som els que hem fet aquesta part d'analítica química.
I Eulàlia, un cop doncs, aquest treball no? l'acabeu i publiqueu les conclusions, què se'n fa de tota aquesta informació? Es podrà consultar pel públic en general? Quedarà restringida als experts? I també, quina és la premissa que us heu marcat, no?
No s'acaba aquí i volem continuar analitzant més coses, però és evident que és un problema que tenim els investigadors i és que sovint no fem divulgació i d'aquí doncs, que cada vegada més les pròpies universitats fan premsa i a hores d'ara som aquí explicant-ho doncs precisament perquè es fan aquestes notes de premsa i estem oberts sempre i en tot moment a explicar. El que sovint també ens passa és que el dia a dia se'ns menja amb altres investigacions, però és cert que ens hem d'aturar i oberts al que faci falta, des de museus a l'àmbit local, el que faci falta. Vull dir que si això serveix d'antena, aquest oferiment, per endavant, ja estem disposats.
I suposo que el vostre departament doncs, ara té en marxa no? altres recerques, no pareu mai, no?
No. I si m'ho dius a mi, en aquests moments podríem fer de més. Al ser antropòleg tinc un ventall que va. Soc en part la responsable dels estudis d'antropologia que s'estan duent en les fosses de la Guerra Civil, i si tirem enrere en el temps, estic estudiant un Neandertal. Per tant, diguem-ne que el món humà, en aquest cas, ens agafa una cronologia prou ampla. Per això et dic que ens agrada fer divulgació, a mi personalment em sento molt docent, a més d'investigadora, per tant, m'agrada que el que fem arribi a tothom, però sovint estem lligats amb les coses, aquesta pressió de has de cuidar-te d'aquestes restes o d'aquestes altres, no?
Doncs moltíssimes gràcies, Eulàlia, per explicar-nos doncs, aquest informe i doncs, t'emplacem a que vinguis un altre dia i parlar d'algun dels altres estudis que estàs duent a terme. Que vagi molt bé, bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres.